3CAT original. De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio...
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 18 d'octubre del 2007, al carrer Trajà de Barcelona, un home entra a casa seva i es troba el seu company de pis mort, lligat de mans i peus, amb els pantalons abaixats i amb evidents senyals de violència. La víctima es diu Benito, té 52 anys i és un mestre molt estimat i respectat a la seva escola. Qui l'ha matat i per què? El pas del temps i una cinta adhesiva seran molt importants. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Amb majúscules negres, Crims, de Carles Porta. Dibuixat en un full, un plànol en blanc i negre de la façana d'un gran bloc de pisos de planta rectangular.
És un edifici grande.
El plànol vista de la façana principal.
Consta de 10 plantes. Y cada rellano contiene 7 pisos. Somos gente trabajadora y a pesar de ser una comunidad grande de 69 vecinos...
Lucía Güemes, veïna.
Es una comunidad que se lleva bien, una comunidad bien avenida, que eso no se da tampoco con mucha frecuencia. Ya alrededor de las 7 de la tarde, me acuerdo que eran las 7 porque era la hora de los baños.
Sobrescrit, 18 d'octubre de 2007.
Entonces pues empecé con las tareas domésticas.
Algú posa una olla al foc.
Preparar cenas, poner una lavadora, hacer el día a día. Y entonces, de golpe y porrazo, empiezan a porrear la puerta. Me acerco, miro por la mirilla y veo dos hombres que se están agitando entre ellos. Y curiosamente uno de ellos llevaba un ojo vendado y el otro era pues un poquito más mayor. Lo dejo estar, me entro para casa y mi marido me dice, ¿qué ocurre? Digo, pues mira, hay dos hombres afuera que se están discutiendo. Pero como yo no los conozco de nada, yo ahí los dejo.
Escrit al plànol d'un pis, pis Lucía.
Pero la sorpresa fue pues que nada, dos minutos más tarde vuelven a porrear otra vez la puerta. Y entonces ahí ya me escamó, ¿no? Porque ya decía, por favor, un médico, por favor, un médico, un médico. Con una voz de auxilio, de desesperación. Y cuando miré, estaba mi vecino de al lado, mi vecino Marcos, y entonces eso ya me dio a mí confianza para abrir la puerta. Me planté delante de ellos tres y les dije, bueno, pero ¿se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Y el chico del ojo tapado, médico, por favor, un médico, por favor, un médico. Y me señalaba a la puerta, un médico. Entré en mi casa, marqué el 112 y les dije, manden una ambulancia porque parece ser que el vecino pues está desplomado o algo le pasa. Y me dijo, pues mire, si me quiere hacer el favor, puede entrar usted dentro y mirar a ver cómo está su vecino, a ver qué le pasa. Salí fuera, al rellano. Entonces, cuando yo ya me acerco más a ellos, veo el pasillo del piso de Benito. Ahí ya me da un poco de respeto y le dije a mi vecino Marcos, oye, mira, que me han dicho que entré a verlo, digo, pero acompáñame tú, por favor. Y conforme fuimos entrando por el pasillo, pues ya vimos cosas por el suelo, cosas tiradas.
En un altre plànol, pis Benito.
Y en las paredes, en concreto en la derecha, se veían marcas de sangre, como una pincelada. Claro, al ir viendo eso ya, ya te vas poniendo un poco más rígida. Y al llegar al final del pasillo, hay que torcer y es justo al torcer, delante de la puerta de la cocina, es donde encontramos a nuestro vecino Benito en el suelo.
Imatges confoses d'una cinta adhesiva, una manta de quadres, plomes de coixí voleiant. En blanc sobre fons negre, Benito.
Estaba atado de pies y de manos, descalzo. Tenía algo en la boca y también tenía cinta aislante alrededor del cuello. Lo que más me llamó de lo que estaba viendo fueron sus ojos. Unos ojos totalmente salidos de la órbita. Y se me puso la carne de gallina.
A terra, un llum tombat i la foto emmarcada d'un home amb el vidre trencat.
Entonces le dije a mi vecino Marcos, aquí no tenemos que hacer nada, no toquemos nada y salgámonos de aquí, marchémonos.
La vista zenital del plànol va del pis d'en Benito cap al replà.
Al salir fuera, pues el chico del ojo me dijo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y claro, ya comprendí que ese chico estaba en un estado de shock, que él se había quedado totalmente bloqueado. Y lo único que alcancé a decirle fue, no te preocupes, está bien, ahora vendrá un médico. Cogí el teléfono y le dije al 112, le dije, digo, mire, este señor está muerto. Dicen, ¿cómo sabe que está muerto? Digo, bueno, porque está maniatado de pies y manos y tiene unos ojos muy prominentes que yo, esa imagen no se me ha borrado en el día de hoy.
Vista exterior de l'edifici, de nit, amb llum rere algunes finestres.
El chico del ojo es diu Ignacio i és el company de pis del Benito. Amb la trucada al 112 s'activen els Mossos. Primer hi va una patrulla i després els domicilis.
El 18 d'octubre del 2007, era un dijous, nosaltres estàvem al despatx i vam rebre una trucada. Eren sobre les 8 de la nit.
Caporal Xavier Madurell.
Ens van dir que havien localitzat un home dintre d'un pis i estava mort, sense signes vitals.
Investigació criminal dels Mossos.
Quan arribem al bloc...
2005-2022.
Veiem a molts veïns que estan parlant entre ells.
En imatges d'arxiu als veïns al portal de nit.
Vam pujar al pis.
Algú avança per un replà.
Quan vam arribar al replà del domicili, veiem una dotació de policia, de companys que van arribar al lloc i també els hi vam agafar les primeres impressions de com estava el pis. També estava el company de pis, que estava en un estat d'alteració, estava molt nerviós. Estava com exaltat per haver localitzat el seu company de pis mort. Entrem al domicili i dintre veiem una escena de molta violència.
Fotografies del pis, caòtic.
El pis estava completament regirat. Veiem els coixins trencats, els matalassos trencats, les portes obertes, els armaris regirats. Veiem sang a les parets.
En fotos policials, taques de sang seca i marronosa.
Entrem i veiem el cos estirat al terra, de forma lateral, de cuir lateral. Veiem que està lligat.
Veiem que hi ha uns calçotets al seu costat.
Agent Xavier, Divisió d'Investigació Criminal, Mossos d'Esquadra.
Ens van comunicar després que estaven a dins de la boca de la víctima.
Vora les taques de sang, uns calçotets de quadres blaus.
Els pantalons els tenia mig abaixats.
Van pensar que podia ser tant un robatori com una agressió sexual i després un homicidi, o que buscaven alguna cosa.
Per saber si ha sigut una agressió sexual, els investigadors hauran d'esperar els resultats de l'autòpsia. La policia científica inspecciona l'immoble i comença per fixar-se en una empremta al portal de l'edifici. Recordeu-la, serà important. Dins del pis en troben moltes. La feina de recollir-les s'allarga perquè en troben més de 80.
Quan ha arribat policia científica, realitza la inspecció ocular en el lloc dels fets. Es recullen empremtes, aquestes empremtes s'analitzen, són empremtes que es localitzen per tot el pis, al portal i en altres zones de l'edifici, i totes aquestes empremtes van intentar identificar de qui és, posar-li nom i cognoms.
El que més ens sorprèn és trobar la víctima lligada de mans i peus amb una cinta d'embalar, amb un cable d'ordinador.
Els de la científica s'enduen la cinta adhesiva. Serà clau, però no correm. També troben un botó al costat del cadàver que no pertany a la roba que porta la víctima.
Aquest botó de la marca Land Religion és una marca de roba brasilenya.
Aquest botó ens centra molt l'atenció perquè el trobem justament al costat del cos del Benito i no pertany a cap peça de roba que hi tenia per la casa. El botó podia ser perfectament d'un dels autors.
En un racó de terra, la foto de l'home trencada.
Investigaran aquest botó i les empremtes trobades. Ara els Mossos se centren en la vida del Benito, un mestre de 52 anys que portava quasi tota la vida a la mateixa escola.
Benito se incorporó a la escuela Frederic Mistral de l'Hospitalet de Llobregat a principios de los años 80.
José María Jiménez, director de l'escola.
Era muy buena persona, amable. No obstante, era muy reservado. En los casi 30 años que convivimos en el colegio, jamás le oí decir nada sobre su vida privada, sobre su vida familiar.
En primer pla, a les busques d'un rellotge.
Benito nunca faltó a su trabajo. Incluso era sumamente puntual.
Un día después del crimen, 19 de octubre de 2007.
Cuando no se presentó en la escuela, pues mi compañero, el jefe de estudios y yo empezamos a preocuparnos.
En primer pla, una cafetera.
Hicimos varias llamadas, lógicamente sin respuesta, hasta que nos llamó la policía. Entonces, claro, el shock que nos produjo fue tremendo, ¿no? Claro, yo tenía que informar a mis compañeros de lo sucedido, pero no tenía más información que lo que me había dicho la policía y necesitaba más. Entonces, bueno, fue cuestión de conectar la ràdio i totes les emissores estaven fent eco de la notícia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 52 anys que hi van trobar el seu pis, al barri de Sants Montjuïc de Barcelona.
La policia va rebre l'avís de la troballa del cadàver, que presentava signes de violència. Entre els indicis sobre un possible homicidi recollits per la policia científica i el fet que la porta del pis no estava forçada, cosa que faria pensar que víctima i agressor es coneixien.
A las 12, cuando acabó la sesión matinal, reuní al claustro de profesores, les expliqué lo que había pasado y, bueno, todos entraron en estado de shock. Yo ya lo estaba. Lo que sí recuerdo que comentábamos era el sufrimiento que debió de pasar nuestro compañero, pero es que nada más, es que no había lugar a más.
Ningú s'explica què li ha pogut passar al Benito. Els Mossos citen a declarar a l'Ignacio, el noi de l'ull tapat, el que la veïna es pensava que es barallava amb un altre, però que en realitat, quan va trobar el Benito a terra, es va posar a gesticular i a demanar ajuda molt alterat.
Aquest senyor ens va dir que el company de pis de Benito Oliva manifestava que s'havia operat de l'ull i que li havia acompanyat un company.
Declaració del company de pis.
Tendría
que haber sido un día tranquilo. Vino un amigo de Lugano, porque me ayudaba a pagar la operación y a acompañarme, sobre todo, porque tenía que ir acompañado a la operación. Y cuando volví a casa, abro la puerta, vi todas las luces encendidas, vi todo
desordenado
y dije que había pasado algo allí. Entonces tuve que entrar porque ya veía que podía estar alguien allí. Es cuando lo vi por el suelo.
¿Por el suelo?
Tirado entre la cocina y el salón. Y es cuando salí directo, salí y es cuando llamé a los vecinos.
I l'Ignacio obre una nova hipòtesi als investigadors, el robatori. Ell tenia diners guardats per pagar l'operació de l'ull i han desaparegut.
El company de pis va rebre uns diners per part del seu amic i aquests diners els va guardar al pis. Són uns diners que va trobar a faltar després del robatori i ens va cridar l'atenció que justament el dia que arriba algú amb diners en efectiu es cometi el crim.
I sembla que no són els únics diners que hi havia a la casa.
De les hipòtesis que anem traient, una de les que causa més força és el cobrament d'una herència per una venda d'una casa de Sòria.
Una màquina compta feixos de bitllets.
Parlem amb la germana de Benito Oliva i ens manifesta que el senyor Benito havia cobrat una herència familiar i que tenia diners en efectiu dintre del pis.
Declaració de la germana, veu ficcionada.
Somos cuatro hermanos. En septiembre recibimos una herencia de nuestros padres, unos 14 millones de pesetas, a dividir entre los cuatro. Yo no sé qué hizo Benito con el dinero, si lo ingresó en el banco o qué hizo.
Qui sabia que el Benito havia cobrat una herència? Ho hauran d'investigar. Després de parlar amb el company de pis, els Mossos van porta per porta a preguntar als veïns si algú ha vist els agressors o poden donar alguna pista de què ha pogut passar.
Anem fent la porta freda i arriba un moment que trobem una veïna que ens manifesta que aquella tarda, sobre les 6:40, entrava al portal i que va veure un home. Aquest home no li sonava de l'immoble i li va preguntar que on anava. I aquesta persona va dir, mi primo, mi primo, i ella va pensar que buscava algun familiar.
Va amb un mòbil a la mà i ella li va obrir la porta, però l'home, parlant amb el mòbil, estoy dentro, i li va fer com una senyal de que no volia pujar l'ascensor. Creiem que aquesta persona estava amb una altra per accedir a l'edifici i entrar allà dins. De la descripció d'aquestes persones, concretament d'una d'elles, que va amb texans, suadora negra, d'1,70 m, amb el cabell arrissat, que parla un castellà que no és d'aquí, s'extreu un retrat robot.
El retrat, un home de cabells curts, ulls petits i cara rodona.
Després vam localitzar una altra persona que sobre les 7:20 escolta sorolls d'una persona demanant auxili.
Va una patrulla a comprovar-ho, pica la porta, veu que no està forçat, no sent sorolls a dins, ningú contesta i marxa. No passa ni mitja hora que torna a arribar la trucada dient que han trobat un home mort a dins del pis del carrer Trajà.
Pels veïns, és que no hi havia una explicació racional que permetés entendre per què havien actuat amb tanta violència contra el Benito.
Guillem Sánchez, periodista.
I llavors, la conseqüència lògica d'aquesta falta d'explicació fos que tots ells eren també una possible diana d'una actuació similar.
S'obre un ascensor. Una ombra avança per un passadís. S'atansa al pom d'una porta. De nit, vista aèria del bloc de pisos.
Tot i el neguit dels veïns, els Mossos estan convençuts que els agressors no van entrar en aquest pis per casualitat. Es fixen en el cercle íntim del Benito i veuen que tenia parella.
Sobrescrit, Sitges.
Vam començar a investigar una miqueta si tenia alguna parella sentimental el senyor Benito Oliva i va ser l'entorn social del senyor Benito que ens va marcar que tenia actualment una parella i que aquesta parella és de Brasil, que estava a Sitges i que era el senyor Gleitson.
Grans onades trenquen a la costa.
El Benito portava sortint amb la seva actual parella, el Gleitson, a la vora d'un any. Es tracta d'un noi brasiler de 20 i pocs anys, amb una diferència d'edat amb la víctima evident.
Tenia una relació a distància i, segons l'entorn, era una relació més de conveniència que una altra cosa.
Declaració company de pis.
Tenía una pareja sentimental que estaban ya procesando para casarse. Eso que era convención para los dos, ¿no? Para Benito, para que estuviese acompañado, porque ya tenía una cierta edad, y Gleison, para de documentación en el país.
Era com que s'aprofitava de Benito Oliva en molts aspectes. Primer, perquè vivia en el pis de Benito sense pagar res. Segon, perquè el Benito Oliva proporcionava el dia a dia.
Algú extreu diners d'un caixer automàtic.
De sortides, de sopars, li pagava tot el Benito Oliva. I després també es volien casar i Gleitson, que era la parella sentimental, volia aconseguir també la doble nacionalitat.
El que ens havien explicat al seu entorn és que el Benito ajudava el Gleitson a obtenir papers i, a canvi, estaria amb una parella en què, pues, que el cuidaria o estarien junts per no estar sol.
Amb tota aquesta informació, els Mossos citen a declarar el Gleitson a comissaria.
I aquesta persona, doncs, extraiem que és coneixedora de que el Benito havia cobrat una herència i ell ens diu sobre uns 25.000 euros que els tenia a casa.
Declaració de la parella del Benito.
La
hermana de él había llamado que su padre había fallecido y quería vender la casa y cobrar su herencia. Fueron 25.000 euros y lo querían dejar en su casa para que Hacienda no le cogiese mucho.
i ens provoca una sensació una mica estranya. Era una persona que el sentiment de dolor no era tan efusiu o aparent en un primer moment, però cada persona estableix el dolor, és molt personal. En aquest moment, nosaltres recordem que vam localitzar el botó de la marca Land Religion d'una peça de roba de Brasil i se'ns obria una possibilitat de que l'autor hagués pogut ser la parella sentimental del senyor Benito Oliva. Davant d'aquest fet, comprovem les coartades del senyor Gleitson i veiem que té coartada, que és que la seva mort no el beneficiava per res.
Se'l veia col·laborador, no es va trobar en aquells moments res que ens portés a que hi tingués una vida criminal darrere.
S'encenen els llums d'una morgue.
Amb el Gleitson descartat com a sospitós, els Mossos reben els resultats de l'autòpsia.
En aquest cas, el que vàrem trobar va ser, bàsicament, lesions a nivell contusiu, a nivell del tòrax. Amb aquesta persona li havien donat cops.
Gabriel Font, forense.
La cara estava amb unes contusions força evidents.
Una radiografia d'un crani.
Tenia uns hematomes, tenia una petita destrucció d'un lòbul de l'orella, tenia peces dentals inferiors, també les tenia afectades, les tenia luxades, com diem, i cridava molt l'atenció que encara sí que portava aquestes lligadures a la cara, amb la qual cosa ens feia pensar que aquí hi havia hagut un traumatisme facial important. Un cop comencem a fer l'apertura de cavitats, a nosaltres ens va fer molta premura començar a estudiar el que seria el coll, perquè ja ens havia dit a l'aixecament de cadàver que amb aquest cos se li havia tret un objecte que portava dins de la boca. I a l'autòpsia del coll va ser quan vàrem trobar les conseqüències d'aquest cos estrany que estava a nivell del coll, que havia fet pressió, que va ser la causa última que li va produir la mort. Donat el quadre lesional que aquesta persona tenia, les lligadures que li havien fet i demés, era poc probable que fos només una única persona. O sigui, nosaltres ja pensàvem que tenien que ser com a mínim dues persones.
Va morir asfixiat i, segons els forenses, segurament el van lligar entre com a mínim dues persones. En la primera inspecció no detecten res que faci pensar en una agressió sexual.
De l'estudi de l'orifici, tal com el van veure a les autòpsies, no es va veure cap lesió. Això és important. I el que sí es va fer és recollir mostres per després un posterior estudi, de que no hi hagués algun tipus de restes d'esperma o el que sigui.
Ens van manifestar que no descartaven l'agressió sexual, però tampoc la confirmaven.
En imatges d'arxiu, al pis de la víctima, completament regirat.
Nosaltres tenim dues hipòtesis. Una és l'agressió sexual i l'altra és el robatori. I el robatori amb dos objectes. El primer, el tema dels diners, de l'herència, o bé els diners que havia agafat el company de pis per tal d'operar-se a l'ull i que després van trobar a faltar dintre del pis.
Amb les dues hipòtesis encara obertes, els Mossos parlen amb amics íntims del Benito i se'ls obre un altre camí per investigar.
Quan comencem a agafar informació de l'entorn del senyor Benito Oliva, ens manifesten que realitzava la pràctica de cruising, sobretot a la zona de Montjuïc.
Company de pis.
Creo que sí, sí. Encuentros esporádicos. Relaciones no. En el domicilio no.
Això també comporta que s'hagués d'investigar aquesta zona. D'aquestes relacions així esporàdiques, ja havíem treballat algun cas, un homicidi a la zona de Montjuïc entre aquestes persones.
En titulars investiguen la mort d'un home a Montjuïc.
Agafem un vehicle no logotipat, anem de paisà i anem cap a la zona de Montjuïc per la tarda-nit.
A vista zenital, un cotxe s'atura en la penombra.
Un cop allà, estacionem el vehicle i ens aproximem a aquelles zones que sabem de sobres que es fan aquestes tipus de pràctiques. A les zones de contacte anàvem caminant en parella i quan vèiem una d'aquestes persones, hi havia un contacte visual, s'aproximaven i en aquest moment nosaltres ens identificàvem com a policies i els hi fèiem les preguntes pertinents respecte al senyor Benito Oliva. Miràvem també la vestimenta per veure si coincidia, si portava una prenda de roba de la marca Land Religion.
I anàvem amb la fotografia de la víctima, a veure si la reconeixien, si podien aportar alguna informació d'altres parelles. a part de la fotografia de la víctima, també es duia en aquests llocs el retrat robot que es va poder extreure de les declaracions dels veïns. No es va poder extreure res en clar perquè, per desgràcia, no era un retrat robot molt específic, era bastant general.
Sobrescrit, 5 dies després del crim, 23 d'octubre de 2007.
Yo lo pasé fatal el día del funeral.
Me acuerdo que lo hicieron en el tanatorio de las Corts y yo allí estaba hundido, sencillamente, hundido. No podía imaginar de ninguna de las maneras que a un compañero mío le ocurriese una cosa similar.
En una foto amb Benito, calb, de cara rodona i ulleres petites.
Decidimos ofrecer a los niños espacios de escucha, de apoyo, de diálogo, recordar cómo era nuestro profe Benito, como persona, evocando recuerdos que hubieran tenido con él y dejando un poco al margen toda la noticia como tal, que era bastante difícil de tratar. Los alumnos lo respetaban y le querían.
En una cartellera, dibuixos infantils dedicats a en Benito. De nit, vista de la façana de l'edifici.
Cuando sucedió lo de Benito, me quedé una secuela. Y era que no podía salir del ascensor. No podía salir al rellano. Entonces, mi vecina de al lado, cuando yo llegaba, le picaba. Y entonces ella me esperaba en el rellano a que yo saliera del ascensor. Y entonces yo abría la puerta y me metía en mi casa y ya no volvía a salir hasta el día siguiente para ir a trabajar.
En la penombra vista del replà, llarg i estret, amb portes de pisos a banda i banda. Tot s'enfosqueix. Els engranatges interiors d'un reproductor de vídeo es posen en marxa.
Els investigadors intenten reconstruir les últimes hores de la vida de la víctima. Demanen poder accedir a les càmeres de seguretat de la zona i a la tarificació telefònica del mòbil del Benito.
Després de recollir totes les declaracions, de visionar imatges, vam establir una línia temporal del dia 18 d'octubre del 2007. Benito Oliva va anar a treballar al seu col·legi, a l'Hospital de Llobregat, va realitzar la seva jornada laboral en total normalitat, va sortir a les 17 hores. Després de les 17 hores, vam seguir les seves passes i vam localitzar unes càmeres al supermercat Bon Preu i vam veure que el senyor Benito Oliva comprava. Va sortir i anava sol. I ens marca que a les 17:30 el senyor Benito Oliva estava viu.
Una cinta de vídeo dona voltes.
També fem el que és l'anàlisi de les trucades que ha rebut la víctima en els últims moments.
I una trucada important va ser a les 18:20 que la directora de la Caixa Catalunya va trucar al telèfon fixe del senyor Benito Oliva i el senyor Benito Oliva va contestar. Al contestar, ens certifica que el senyor Benito Oliva a les 18:20 estava dintre del pis.
Quan parlem amb aquesta persona, sí que ens diu que parla amb el Benito sobre uns diners que ha cobrat d'una herència.
La directora de la Caixa ens va manifestar que no escoltava cap mena de soroll a l'interior del pis, que Benito Oliva estava molt tranquil i que no va escoltar res que li semblés estrany. Això ens demostra que a les 18:20 el senyor Benito Oliva estava al seu pis i que no havia rebut encara la visita dels autors del crim.
Recapitulem horaris. A les 6:20 de la tarda, el Benito rep una trucada al telèfon fix de casa i la manté amb total normalitat. A les 6:40, una veïna es troba un home sospitós que es cola al portal de l'edifici. A les 7:23, la veïna del tercer truca a la policia perquè sent una baralla. Una patrulla s'hi presenta al cap de 20 minuts. No senten ni veuen res estrany i marxen. El company de pis i el seu amic arriben de l'operació de l'ull a les 8 del vespre. I a les 8:08, la veïna truca al 112.
La persona que localitza en el portal aquell home que estava amb el telèfon dient ja estamos dentro, és en aquell moment on passa el crim. El crim deuen ser uns 10-15 minuts com a màxim. Penso que quan va arribar la patrulla Els autors no estaven dintre, ja s'havien marxat.
En la foscor s'encenen alguns llums d'una sala d'arxius.
Mesos després del crim, els investigadors reben els primers resultats de l'anàlisi de les empremtes.
Es van localitzar empremtes de Benito Oliva, es van localitzar empremtes del company de pis, es van localitzar empremtes de Gleitson, i tot i que localitzem i identifiquem empremtes molt concretes, hi ha moltes d'altres que estan sense identificar. Ja sigui perquè són fragments d'empremta que no són de caire identificatiu, o d'altres que no podem posar nom i cognoms perquè no estan dintre del que és el programa de policial.
En aquest moment de la investigació, mitjans del 2008, els propietaris de les empremtes no estan fitxats i, per tant, amb els elements que té la policia, no saben qui són els que van entrar al pis del Benito i el van matar.
Nosaltres mai hem tingut la sensació que aquest cas no es pogués resoldre. Aquest cas tenia unes línies obertes que tard o d'hora podien portar informació al cas.
Una d'elles, el robatori, l'altra, el cruising, l'herència, els diners del company de pis que tenia per fer-se l'operació. Són línies d'investigació que hem d'anar tancant.
A la sala d'arxius algú segella un dossier.
Però ni l'agressió sexual es podia tancar, ni el robatori es podia tancar, i aleshores anava passant el temps i s'anava enquistant un cas en el que nosaltres volíem treure el resultat.
Desen el dossier.
Però no sabíem com.
En un calaix.
El 2 d'octubre de 2008, quan encara no ha passat un any de la mort del Benito, la falta de proves provoca que el jutge dicti el sobreseïment provisional del cas.
Entonces, nosotros miramos por nuestra comunidad. Los vecinos tomamos medidas, pusimos videoporteros en las dos puertas y cerradura para acceder a la escalera con llave.
Sobrescrit 10 anys després del crim.
Al 2018, la Unitat Central d'Homicidis, especialitzada en casos oberts, agafa el cas i torna a començar de zero.
S'encenen els llums de la sala d'arxius.
I realment aquest cas ens va cridar molt l'atenció en la revisió per l'escenari del crim.
Sotsinspector.
Denotava que els autors estaven buscant alguna cosa en concret, perquè el fet de que els coixins estiguessin trencats no és habitual en un robatori amb força.
El sotsinspector es manté anònim en la foscor.
Nosaltres interpretem que, primer de tot, el domicili poder el coneixien i, segon, estan buscant alguna cosa que potser és droga o potser són diners o alguna cosa de valor.
La policia científica torna a analitzar els elements que s'han considerat d'interès de l'escena del crim de 2007.
Els companys de científica, doncs, en aquest escenari caòtic, el van tornar a analitzar i van aplicar els seus procediments. Van utilitzar nous reactius.
Com a tota la ciència, evoluciona. I la ciència força han evolucionat.
Sergent Josep, policia científica.
Això que implica que hi ha hagut una evolució en el procediment i en el tipus de reactius.
Mentre al laboratori analitzen les empremtes, els investigadors fan un estudi dels homicidis comesos aquell mateix any amb característiques similars al del Benito.
L'homicidi de Benito va ser a l'octubre del 2007 i al desembre del 2007 va haver un altre homicidi de característiques similars a Badalona. En aquest homicidi, una persona homosexual, també de 50 i pico, va ser morta i estava lligada de mans i peus.
El diari investiga la mort d'un veí trobat mig nu i lligat al llit.
L'autor havia estat un noi molt més jove que els companys d'homicidis el van aconseguir detenir i resoldre.
L'home podria conèixer el seu agressor.
Era un noi portuguès.
Un titular de diari.
Investigant la vida d'aquest noi, ens va portar a un domicili on havia estat residint a 400 metres del carrer Trajà.
Aquesta via de l'assassí de Badalona pren força per les coincidències amb el crim del Benito, però s'obre una segona possibilitat.
Tenien una segona línia d'investigació que era a través d'una empremta que en el seu dia els companys de científica van aconseguir però que no li van poder posar nom.
Fotografia del vestíbul del bloc.
Aquesta empremta estava a la porta de l'entrada de l'edifici exterior i nosaltres vam demanar si podien tornar a examinar aquesta empremta i al final van aconseguir posar-li nom.
Al costat d'una empremta, 100% coincideix.
Era un noi brasiler que tenia antecedents al País Basc per robatoris violents a la sortida d'una sauna d'homosexuals.
El sospitós va fer els robatoris després del 2008, per això no l'havien detectat abans que s'arxivés el cas. És brasiler. Recordeu el botó que es va trobar al costat del cos del Benito? Pertanyia a una peça de roba que només es ven al Brasil, una altra via d'interès per als Mossos. Però no s'acaben aquí els sospitosos nous.
I després tenia la tercera línia, que era l'anàlisi de la tarificació telefònica. En aquest anàlisi, nosaltres vam veure que Benito tenia una trucada d'un telèfon dos dies abans de la seva mort, i no sabien de qui era. Mirant l'agenda del seu nuvi, de Gleison, li van posar nom a aquest telèfon, descobrint que és de la seva tieta, una tal Joelma.
Situem-nos bé. El Benito tenia una parella, el Gleison, i el Gleison tenia una tieta, la Joelma. I la Joelma estava casada amb un xilè. Els investigadors pregunten al company de pis, l'Ignacio, si sabia quina relació tenia la Joelma amb el Benito i si l'havia vista mai per casa. Atenció al que ve ara.
Gleison i Joelma van anar al carrer Trajà, al domicili de Benito, i van trucar a l'interfono, però Benito en aquell moment no hi era. Llavors ells, a través del telèfon de Joelma, van trucar a Benito. I Benito va parlar amb ells. Després Benito, per la nit, li explica a Ignacio que havien estat allà, però que ell no hi era.
Declaració del company de pis.
El senyor Gleison
sé que tenia una tia. Jo no l'he vist nunca.
Aquella setmana
se tenien que encontrar. No sé a què vendria a Barcelona, no sé a què. I no se encontraron. Pues estaría en el trabajo, estaría haciendo deporte a esas horas.
Segons el company de pis, el Benito no esperava la visita del Gleison i la Joelma. Els Mossos els sorprèn que anessin fins al pis del Benito sense haver quedat amb ell ni saber si hi era. Els sembla sospitós i decideixen investigar la vida de la Joelma.
Aquesta dona va tenir una sèrie d'incidents que constaven a nivell policial i la van poder ubicar a Segur de Calafell.
Vista del poble.
Allà estava visquent amb un noi xilè que tenia antecedents per robatoris amb força. Nosaltres ens vam desplaçar a Segur de Calafell a parlar amb la propietària de l'immoble, perquè Joelma vivia allà però estava de lloguer. I li van ensenyar fotografies de persones relacionades amb aquest noi xilè. I ens va marcar un individu, un tal...
Retrats dels sospitosos.
Pablo Uribe, que era de molt interès perquè tenia antecedents per robatoris a dins de vivendes.
Un home de cabells negres.
Els investigadors veuen que aquest Pablo Uribe pertany a una banda que es dediquen a fer robatoris a vivendes. En diuen lanzas.
Els lanzas, o les bateries xilenes, són grups integrats per lladres molt joves que han vingut de Xile, que d'entrada doncs, aprofiten un país com és Espanya per la llengua, i el que fan és doncs, cometre uns quants assalts aquí, entren a les cases, roben i després doncs, se'n van.
Estem parlant d'un grup de sud-americans a Xile, molt multidisciplinars perquè feien molt tipus de delictes, bastant violents i realment amb molta mobilitat.
És molt difícil aturar-los i durant uns anys la veritat és que es converteixen en un problema de seguretat.
Els Mossos treballen en paral·lel tres línies d'investigació. L'empremta trobada a la porta de l'edifici del Benito, que pertany a un brasiler, de qui podria ser el botó trobat a la casa, la del crim de Badalona, que té característiques similars al crim del carrer Trajà, i la de la Joelma i el Pablo Uribe, el xilè. Per trobar la bona línia, s'han de provar quins dels sospitosos van ser dins del pis del Benito i aquí agafa un paper clau la cinta adhesiva amb la que van lligar el Benito. El 2007 l'havien analitzat amb un procediment estàndard i no havien trobat res. Però 12 anys després hi ha hagut un canvi.
El 2019 aquesta cinta se tracta amb un altre procediment perquè ha perdut una de les seves característiques, que és la part adhesiva. Llavors la tractem simplement com un suport no porós.
I troben una empremta a la cinta que lligava els turmells del Benito. I no només això. Utilitzen nous reactius químics per buscar empremtes en documents guardats, però que no havien investigat.
Nosaltres, demanem als companys de científica, analitzar per primera vegada una sèrie de documents perquè considerem que són d'interès.
Aquesta documentació consistia en una publicitat d'una companyia telefònica que els va portar la unitat d'instructora.
troben dos empremtes més en una propaganda de Telefònica que els lladres devien tocar mentre buscaven els diners.
La primera, i que consideren que és la més important, perquè era potencialment deutor, la que es va revelar a la cinta adhesiva que embolicava els turmells del Benito, i dos més en un document de telefonia.
Consulten la base de dades on hi ha els delinqüents fitxats.
La empremta, que era la que nosaltres teníem especialment interès, perquè consideraven que era deutor, tenim una persona identificada i en la del document de, que ens ha enviat telefònic també tenim altra persona identificada. Podien ja col·locar dos presumptes autors dintre del domicili de Benito.
Aquí van tenir la sort de que aquestes dues persones doncs, eren dos germans que tenien múltiples antecedents a Mossos i a Policia Nacional relacionats amb delictes contra el patrimoni, concretament en assalts a domicilis. Els germans Uribe Becerra.
Sobreescrit 12 anys després del crim, 28 de juny de 2019.
Els Mossos ja tenen dos noms, el dels germans xilens Pablo i Jorge Uribe Becerra. Passen a ser els principals sospitosos i descarten les altres línies d'investigació. El 28 de juny de 2019, 12 anys després del crim, es practiquen les entrades i registres a les seues vivendes i els detenen.
Trobem el Pablo Uribe a la cuina, esmorzant, i jo li dic que està detingut per matar una persona. L'actitud de jo sóc innocent no existia. Era una mirada que la tractaven d'aguantar, però alhora reconeixent que, bueno, hem perdut una lluita. Nosaltres vam fer l'escorcoll al domicili, vam trobar el que estàvem buscant. Hi havia una maleta i allà tenia el kit d'assaltar domicilis.
Amb fotos els components del kit.
Hi havia una pistola amb 22 cartutxos. També hi havia una daga metàl·lica, una radiografia tallada d'una forma molt concreta, que és la que es fan servir per entrar a domicilis. I una cosa també bastant rellevant, hi havia un rotllo de cinta de precinta, que és la que feien servir per lligar a persones.
Si això és una prova, diguem-ne, que complementa, doncs va passar el 2007, aquests fets.
Josep Maria Esbert, advocat de la defensa.
I això va ser el 2019. No crec que el que trobessin en aquella bossa fos el mateix que es podia haver empleat el 2007. Segurament que no. Segurament que no.
Imatges confoses d'una cinta adhesiva, una manta de quadres, plomes de coixí volejant. En un titular, detenen tres xilens per un assassinat comès a Barcelona el 2007.
El 7 de març de 2022, 14 anys després del crim, comença el judici contra els germans Uribe. Se'ls acusa d'un delicte de robatori amb violència i d'assassinat amb traïdoria. El dubte és si les proves contra ells convenceran el jurat.
S'encenen els llums d'una gran sala de judicis. Imatges d'arxiu del judici.
Tiene la palabra el letrado señor Josep Maria Asbert en defensa de Pablo Esteban Uribe.
Jo crec que hi va haver un moment que vam aconseguir posar els Mossos i la policia científica una mica amb un cert problema sobre si la víctima estava lligada de mans i peus i si les mans estaven pel seu compte i els peus de maneres independents. Podia haver fet alguna cosa o altra per intentar treure's el que se suposa que li tapava la boca.
Però tinguem en compte que abans, a part d'estar lligat, estava contundit a la cara, al tòrax. O sigui, aquesta persona ja estava una mica amb un nivell de consciència possiblement una miqueta més tocat.
Pablo Uribe no és culpable de la muerte de Benito Oliva. És necessari que exista una prova que sea clara i precisa en contra, que demuestre de manera clara la culpabilitat.
La policia científica va obtenir 88 empremtes. De les 88, només aquest fragment li corresponia a ell. N'hi havia 35 de persones que estaven identificades, que es van rebutjar. Una empremta no es ve considerant generalment com una prova de càrrec, perquè l'empremta l'única cosa que et ve dir és que la persona que és propietària d'aquesta empremta ha estat en contacte amb aquella cinta, però no et diu si ha estat en contacte en aquell moment, si era allà, què és el que va fer.
Pablo Uribe.
La verdad no tengo ninguna explicación, no tengo idea cómo habrá llegado eso ahí, ni siquiera si será mía. Lo que sí, yo trabajaba como pintor y usábamos cinta adhesiva, pero no recuerdo haber trabajado ni en Barcelona ni haber estado en ningún sitio cerca de esta persona.
La empremta es troba al mig d'aquesta cinta adhesiva. I és una cinta d'autor sense cap mena de dubte. És una cinta que es fa servir per lligar la víctima, per apallissar-la i donar-li mort, que està tocada pels autors. Només hi ha aquesta empremta.
Imatges d'arxiu del pis d'en Benito.
Es podria explicar tanta violència contra el Benito si, per exemple, el que estiguessin intentant els lladres fos que el Benito revelés on estaven els diners que estaven buscant els lladres. En cap cas això pot servir per explicar també per què l'abandonen en aquell estat. És a dir, si és veritat que li van fer mal perquè digués on tenia els diners, per què després el van abandonar així? Un cop ja el tenien reduït i un cop ja ells ja havien aconseguit el que volien, per què no van tenir la mínima atenció i cura d'assegurar-se'n, per exemple, que podria seguir respirant fins que fos rescatat? Això és el més trist de tot.
A raíz de empezar a hablar con la familia nos enteramos de que había cobrado una herencia, que había cobrado 12.500 euros en un cheque y 8.500 euros en efectivo. Aquí fue la primera línea que teníamos, hipótesis, de que lo que podían estar buscando era este dinero. Perquè, evidentment, algú buscaven.
Com pot tenir algú que no el coneix constància d'aquesta herència? A banda de que es parla d'una herència com si això significa que quan algú rep una herència té una caixa i allà hi posa herència i hi agafes.
Aquesta herència eren coneixedors, Gleison i Joelma.
Joelma.
Yo veo a mi
sobrino, llegué del trabajo, fui a mi casa y él le comentó que un señor o su pareja tenía un dinero en su casa. Ahí estaba yo y mi sobrino, y mi exmarido estaba en la terraza con dos chicos hablando, no lo sé.
¿Es posible que su marido o las personas que estaban allí oyeran el contenido de esta conversación?
Es posible, porque estábamos allí hablando.
Ella reconeix que havia parlat de forma informal que Benito havia rebut una herència amb el seu nuvi, però ella no reconeix que va dir l'adreça exacta a les persones autores.
A Joelma, por este preciso motivo, la acabamos deteniendo para, precisamente para cogerle las huellas y ver si las huellas de Joelma pueden estar en el domicilio de Benito, pero es negativo. Ahora, la información de que había recibido una herencia Benito podía haberse canalizado la información de forma voluntaria o involuntaria.
En el moment que ella dona un carrer, un número d'immoble i un pis en concret, aquesta informació ja és planificada per un assalt. Nosaltres podem afirmar que el trasllat d'informació ve de Joelma. No podem afirmar que el trasllat d'informació ve de Gleison. No tenim proves contra Gleison sobre aquesta variable de la investigació.
En un titular, cas resolt i punt final a una dècada llarga de malsons. Vista nocturna de la façana de l'edifici.
El fet d'agafar homicidis que no han estat resolts i tirar enrere en el temps pot ser un inconvenient, però moltes vegades hi ha coses a favor. I les coses a favor que va haver-hi aquí és que aquestes persones van continuar delinquint durant els anys. Els companys d'Homicidis Barcelona, segurament, si tinguessin el currículum d'antecedents d'aquestes persones, també haguessin resolt el cas. Però en aquell moment, ells no tenien antecedents.
Yo no entro en el rellano con nadie que no conozca. Y si está en el interfono, pues yo le hago el interrogatorio, padre. ¿Usted dónde va? ¿A qué piso? ¿No le abren? Pique, pique otra vez a ver si le abren. O sea, no entro con nadie que no conozca.
Ella ha passat tots aquests anys sense entendre qui podia tenir un motiu per fer-li mal al Benito. Per ella va ser una experiència aterradora tot plegat.
En una fotografia, en Benito mira a càmera.
És una de les coses que dic. El dolent ha de ser detingut. Sigui per qui sigui.
Talla negra. En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
Els germans Uribe van ser condemnats a 20 anys de presó, 17 anys per assassinat amb traïdoria i 3 per robatori amb violència. Ni la Joelma ni el Gleison van ser jutjats. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circunferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció, Carles Porta. Subdirecció, Laura Tremoleda. Direcció de realització, Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització, Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2025.